L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui fem família. Família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Què tal? Molt bona tarda i sigueu molt benvinguts a un nou Fem Família. Salutacions del nostre tècnic, d'en Jordi Carretero, i de qui us parla, Joan Trias. Avui en aquest programa parlarem d'educació. D'educació. I és que tot just ahir a TV3 podíem veure un documental sobre la nova educació al segle XXI. I aquesta setmana, per cert, s'ha celebrat el Dia Mundial dels Docents. En parlarem amb Francina Martí, presidenta de l'associació Rosa Sensat. Un dia en el que també ens endinsarem en la tasca que fan des de la Fundació Pasqual Maragall per la lluita contra l'Alzheimer. La gent que la pateix i les seves famílies. Per cert, nova campanya per avançar a través de la investigació en aquesta lluita. En parlarem també amb la gerent de la Fundació Pasqual Maragall, Glòria Oliver. Doncs vinga, va, comencem. Comença un nou Fem Família.
Estàs escoltant Fem Família, amb Joan Trias.
Doncs vinga, com dèiem, un dia com avui, que volíem parlar d'educació, ja que aquesta setmana s'ha celebrat el Dia dels Docents. És per això que a aquesta hora saludem a la presidenta de l'associació Rosa Sensat, Francina Martí. Benvinguda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
Així pel broc gros, com ha canviat l'educació els darrers anys amb l'arribada d'internet i la digitalització?
No ha canviat tant com sembla que hagués hagut de canviar. És a dir, l'educació és un sistema molt lent i tot i que el món ha canviat moltíssim, l'educació li costa molt adaptar-se a les noves circumstàncies. Evidentment ha canviat i ha de canviar més. Jo crec que estem vivint un moment de crisi molt forta en tots els àmbits, socials, ecològic, i l'educació, doncs, bueno, haurà de canviar molt més. Jo crec que viurem en pocs anys, doncs, un canvi molt radical, perquè tal com està concebut el sistema educatiu, està vist que no funciona, i amb aquesta crisi, doncs, ho hem tingut, diríem, com d'una manera molt evident, no?, que aquest sistema que tenim, bueno, té moltes virtuts, evidentment, però bueno, també té moltes mancances, i una és aquesta que comentaves, no? L'adaptació, diríem, als nous temps.
Preguntat d'una altra manera, perquè si el món ha canviat tant com ara ens explicava, per què l'aula segueix sent exactament igual, uns pupitres que miren cap a una pissarra?
Aquesta pregunta no tinc resposta.
És la pregunta eterna, no?, una mica.
Però realment és aquesta pregunta eterna. Nosaltres, a Rosa Sensat, que som moviments de renovació pedagògica, que fa molts anys, diríem, durant tot el franquisme, doncs, que aquest moviment de renovació ja va començar, i fins i tot en el nostre país, a principis de segle, doncs, vam tenir uns canvis molt, molt importants i vam tenir unes experiències educatives de primer ordre europeu. Doncs, bueno, tot plegat és molt lent. Jo crec que hi ha també un factor important, i és que des de les administracions no s'ha donat prou importància a l'educació, ni s'ha donat prou relleu al que hauria de representar l'educació com a valor social.
I ajuda tot plegat que cada govern implementi el seu sistema educatiu propi?
Això, evidentment, no ajuda gens, no? Jo crec que des de totes les administracions, tant les municipals, les autonòmiques, les d'Estat, no? L'educació hauria de ser el pilar fonamental, i això hi ha una dada molt objectiva, que és la part pressupostària que es dedica a l'educació, no? I amb això tenim, doncs, una mostra ben clara que això, doncs, no és així, que no hi ha una dedicació, diríem, pressupostària necessària, doncs, pel que és l'educació, i perquè sigui una educació per tota la població, no? I que realment, doncs, tothom hi pugui accedir. Que accedir a una bona educació no vol dir només accedir a una plaça escolar, que això en aquest moment jo crec que estem amb unes bones, diríem, amb uns bons números, no? Tots els infants poden accedir a una plaça escolar, però el fet de tenir una plaça escolar no és encara garantia de poder accedir a una bona educació.
Si cal un consens ampli d'estat, per on ha de passar aquest consens?
Jo diria que primer, valorant que l'educació pública ha de ser un dels pilars fonamentals que afavoreixi que avancem socialment i que, per tant, doncs, com et deia, més que definir currículums o definir què s'ha d'aprendre, què s'ha de deixar d'aprendre, com s'ha de valorar, ara sortia també aquests dies si es pot passar el batxillerat sense tenir totes les assignatures aprovades de l'ESO. Més que entrar en aquests detalls, jo crec que els mestres i les escoles poden estar suficientment capacitades i el que s'ha de fer des de les administracions i des de l'Estat és justament garantir que hi hagi aquests recursos necessaris. No? Mm. Després, a banda dels recursos, diríem més recursos humans i recursos materials, també cal una redefinició del que ha de ser el sistema educatiu. Com et deia, i com també t'ho deies abans, encara quan pensem en una escola, pensem en un grup d'aules, en un mestre i en uns nens mirant cap a la pissarra. No? I realment tot aquest sistema doncs, és un sistema que ha de canviar d'arrel.
Ara em parlava de recursos. Tenen els i les docents d'aquest país totes les eines a dia d'avui per una bona formació cap a l'alumnat?
Home, això sempre es pot millorar. Hem millorat bastant i la formació inicial, és a dir, la formació que rep a les universitats, té molt marge de millora i podria canviar molt i podria millorar molt. I també la formació continuada, és a dir, un mestre no acaba mai d'aprendre, no? I per tant aquestes eines i aquests recursos els hem d'anar, diríem, bueno, els hem d'anar desenvolupant al llarg de tota la nostra experiència professional, no? Com totes les professions, però encara més jo crec que la responsabilitat dels mestres, que és d'implementar una mica la curiositat que tenen els infants per aprendre i per seguir aprenent al llarg de tota la vida, doncs un mestre també no ha de deixar d'aprendre mai. Per tant, tots els recursos, diríem, no és com un kit que ja tinguis, no sé, la maleta i tens allà totes les eines, sinó que és un procés dinàmic, és un procés que ha de ser justament de constant renovació i de constant reflexió.
El motiu del Dia Internacional de la Nena, que es commemora el proper 11 d'octubre, una ONG com Pla Internacional ha tret un estudi, Insegures Online, que assegura que gairebé el 60% de les nenes i adolescents d'Espanya han estat assetjades a les xarxes socials. Com ho arreglem, un problema com aquest?
Però aquest problema jo crec que des de l'educació es pot treballar, però que és un problema social, és un problema que abasta, diríem, tota la societat, no? És un tema, sí, jo crec que a vegades des de l'escola, ja que estem parlant d'això, doncs s'ha de posar més èmfasi, no?, en tot el que són no tant els perills, perquè tampoc no s'ha de veure tot en clau de perill, però sinó veure aquesta gran eina que tenim, que és Internet, que són les xarxes, que pot servir doncs, per aprendre i per créixer, també té una part fosca, no? I que, per tant, això des de l'escola jo crec que s'ha de treballar aquesta part fosca o aquesta part perillosa. No veure només Internet com un perill, però sí que valorar doncs, que tot el que fem, el que publiquem, el que pengem, doncs pot ser susceptible, diríem, no? de ser una cosa perillosa. No?
Com ha afectat la Covid a la vostra feina d'educar?
Jo crec que jo estic molt optimista aquest mes de setembre, ara ja octubre, no? Ens hem posat les piles per tornar-hi de la manera més presencial possible i de la manera més extensiva possible. I jo crec que això és com una molt bona notícia. No? Sabem que és una situació molt extraordinària i una situació molt greu, no? Que no és una situació habitual i que no podem fer les coses, com tu deies, no ens podem fer ni una abraçada, no? Sí. Però que, bueno, malgrat tot, jo crec que estem com en el bon camí i ens hem de felicitar, tot l'esforç que s'està fent per part dels mestres, de les escoles, perquè els nens puguin tenir aquest dret que per ells és un dret també, un dret essencial, que és el dret a l'educació.
Com afecta els nanos que no hi hagi la proximitat que el mestre voldria amb ells, el contacte, el veure's tots amb mascareta, per exemple?
Aquests dies els nens ens estan donant moltes lliçons, eh? I ens els van donar durant la pandèmia perquè pensàvem que bueno, van estar molts mesos tancats a casa, i ara ens estan donant també aquesta lliçó. Pels nens, el que comenta la majoria dels mestres és que s'han adaptat molt bé a totes aquestes circumstàncies i que valoren més el que tenen que no pas el que han deixat de tenir. És a dir, valoren molt més poder anar a l'escola, poder tenir una relació amb els companys, amb els mestres, i si això implica doncs no poder-se barrejar amb la classe del costat o haver de portar mascareta, bueno, ho assumeixen, diríem, com una restricció que hem de patir en aquest moment, però que això, diríem, pesa més tota l'altra banda, no? Tota l'altra part positiva, que és doncs, tornar a poder anar a l'escola, estar amb els seus companys, a continuar aprenent, continuar-se encuriosint per les coses del món.
Francina Martí, presidenta de l'associació Rosa Sensat, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, una abraçada.
Fem família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
I a aquesta hora volíem parlar de la Fundació Pasqual Maragall sobre la lluita contra l'Alzheimer i la seva darrera campanya, l'última missió de la passeta. Tot plegat, que ens ho explicarà la gerent de la mateixa Fundació Pasqual Maragall, Glòria Oliver. Què tal? Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, Joan.
Deixi'm començar a preguntar-li en quin punt es troba la lluita contra l'Alzheimer. Com s'ha avançat en els darrers anys?
Doncs s'ha avançat, la recerca fa el seu camí, però queda encara molts esforços per fer. La malaltia de l'Alzheimer, desgraciadament, s'ha vinculat a una conseqüència natural de l'envelliment, i això ha fet que tots els esforços en recerca no hagin anat dedicats precisament a l'Alzheimer, sinó a altres malalties que han provocat moltes morts, no?, en les persones, com per exemple el càncer. I, per tant, queda molt camí per recórrer encara. Nosaltres a la Fundació Pasqual Maragall fa 12 anys que ens hi dediquem plenament, hem fet molts avenços, tanmateix queda molt camí per recórrer.
Tot just parlem amb Glòria Oliver i segur que parlarem ara mateix de la Fundació, de les campanyes que duen a terme, però ho deia ella, que queda molt camí per recórrer en tota aquesta investigació. Tota aquesta investigació ha estat afectada, s'ha aturat a causa d'aquesta pandèmia que ho està canviant tot, del Covid?
Mira, la recerca no s'ha aturat. Et diria que ha agafat més velocitat. És a dir, el confinament, el fet que ens hàgim aïllar a casa nostra, el fet que tots els nostres recercaires poguessin posar molt focus en l'anàlisi de totes les dades que nosaltres estem recollint des de fa aquests 12 anys, i per tant que poguessin continuar fent la recerca que nosaltres promocionem i liderem. Penseu que nosaltres visitem més de 3.000 persones cada any a les instal·lacions de la Fundació Pasqual Maragall per entendre una fase que nosaltres l'anomenem la fase silenciosa de la malaltia, perquè aquesta malaltia succeeix 20 anys abans que comencin els símptomes. I per tant, nosaltres estem estudiant quins factors de risc fan que hi hagi persones que tinguin més probabilitats de desenvolupar una demència o un Alzheimer, i quines persones poden tenir factors protectors, no?, per no desenvolupar la malaltia. La Fundació Pasqual Maragall està centrada en estudiar com prevenir la malaltia de l'Alzheimer. I tots aquests esforços durant el confinament han continuat. Hem continuat fent recerca i hem continuat divulgant, hem continuat sensibilitzant, hem continuat fent publicacions científiques i, per tant, res s'ha aturat.
Tot i la investigació, que és la part més important, m'atreviria a dir, de la mateixa Fundació Pasqual Maragall, sí que és veritat que la Fundació mateixa ajuda a moltíssima gent que pateix la malaltia, no? Com hi ajuda?
Nosaltres estem fent actualment moltíssimes campanyes per visibilitzar la malaltia i per sensibilitzar sobre les conseqüències que té aquesta malaltia en les famílies, que són les que majoritàriament suporten tota la càrrega emocional i tota la càrrega econòmica i financera que suposa tenir un malalt d'Alzheimer a casa. I, per exemple, acompanyem els cuidadors de la malaltia de l'Alzheimer. Nosaltres fem grups terapèutics una intervenció que dura 4 mesos i que acompanyem els cuidadors, que la majoria són cuidadores, dels malalts d'Alzheimer i que pateixen sobrecàrregues que provoquen doncs, angoixes i molt d'estrès en aquestes persones. Pensem que són cuidadors informals, no són una parella, són un fill o una filla. Doncs venen a la Fundació i els acompanyem durant 4 mesos per treballar totes les seves emocions i poder millorar la seva qualitat de vida. De manera que el diagnòstic de la persona estimada no el podem canviar, no hi ha cura per aquesta malaltia, tanmateix podem ajudar i acompanyem els cuidadors perquè així sigui puguin millorar la seva percepció com a persones, la seva situació personal i millorar la seva qualitat de vida al final, que significa que ells estan millor i, per tant, el malalt també està millor. No? Quan el cuidador se sent més feliç i més reconegut, el seu malalt també està molt millor.
Perquè la gent que ens estigui escoltant ens entengui, entenc que ha de ser una vida molt dura, no? La del cuidador, en aquest cas, ens deies, Glòria, moltes cuidadores, que la majoria són familiars del malalt, veure com a poc es va degradant una mica la vida del malalt, no?
Sí, la malaltia ara que va diagnosticar abans i hi ha uns anys de vida que es poden preservar una qualitat fantàstica on la persona pot continuar fent amb certes doncs, autonomies, la seva vida social i continuar fent aquells hobbies que li agradaven. Però és veritat que hi ha un moment que el cuidador agafa una rellevància molt especial perquè ha d'estar contínuament atenent aquella persona estimada. I nosaltres diem que el cuidador, la cuidadora, és el malalt ocult d'aquesta malaltia. No? Al final són 365 dies a l'any, 7 dies a la setmana, 24 hores... Què succeeix? Per exemple, durant el confinament ha estat un col·lectiu que ha patit molt, perquè heu de pensar que s'han tancat els centres de dia per tot l'estat d'alarma i, per tant, no han pogut tenir aquests espais de respir que suposa doncs, que el malalt pugui anar unes hores al centre de dia, que fa una feina i una tasca excel·lent, i el cuidador ha hagut de fer-se càrrec de tota aquesta de la cura no? completa durant el confinament. I el malalt també ha declinat, no? Durant aquest confinament, doncs, s'han trencat les seves rutines, les seves sortides, i per tant, aquí el cuidador ha hagut d'anar fent equilibris per gestionar el confinament propi i per gestionar el confinament del malalt. No? Nosaltres aquí hem fet moltes intervencions per telèfon, via online, per continuar cuidant els cuidadors i poder continuar donant claus de com afrontar aquest confinament. I, per exemple, el blog de la web de la Fundació Pasqual Maragall, el blog de la Fundació Pasqual Maragall, que es diu Parlem de l'Alzheimer, hem publicat molts articles per ajudar a donar claus de com afrontar millor el confinament, de com afrontar millor de nou aquestes rutines, reinventar-les en aquestes etapes que han estat dures, no?, per tots nosaltres, també.
També ens ho explicaves, Glòria, una part important de la Fundació és precisament aquesta conscienciació sobre el que significa tot plegat, tot això que estàs fent amb nosaltres avui, també explicar-nos no només com ho pateix el malalt, sinó també les famílies, com hi ajuda la Fundació. A dia d'avui, en ple segle XXI, és una malaltia que pateix de molt estigma?
Nosaltres considerem que sí, que encara continua sent una malaltia invisibilitzada. Mira, recentment hem fet un estudi per entendre d'una manera objectiva, d'una manera contrastada, no? com la ciutadania percep l'Alzheimer, quina actitud té, no?, davant de la malaltia, quin coneixement té de la malaltia, i ens adonem que 2 de cada 3 persones de la població general té la malaltia molt a prop. Sí. I més rellevant encara que el càncer i l'Alzheimer són les 2 malalties que més preocupen a la població general. Tot i això, els esforços que s'estan fent, no?, per destinar recursos a la recerca són minsos. És a dir, que nosaltres fem aquí doncs, una crida constant a que per avançar en la recerca es necessiten recursos, que per avançar en el coneixement científic es necessiten recursos i que necessiten recursos per donar suport a les famílies i perquè puguin ser cuidades i portar tot el viatge que suposa la malaltia i el diagnòstic amb dignitat i amb consideració. No? Per tant, nosaltres sí que fem una crida a sensibilitzar sobre la malaltia i sobre la visibilització del problema que tenen les famílies, perquè creiem que encara, des d'un punt de vista doncs, anem a dir públic, polític, no es considera prou, no? No hi ha prou priorització del que hauria de suposar un repte que per nosaltres és considerada a nivell global la pandèmia estructural del segle, perquè sí. No ens oblidem que hi ha més de 900.000 persones diagnosticades a Espanya i a nivell mundial s'estima que es triplicaran els casos en 20 anys. Per tant, realment la incidència és altíssima i es requereix fer una aposta valenta i forta per fer recerca, que és l'únic camí per resoldre el problema i canviar aquesta situació.
Parlem avui amb la Fundació Pasqual Maragall sobre aquesta lluita contra l'Alzheimer. De fet, el darrer 21 de setembre que es celebrava o es commemorava, vaja, aquest dia de la lluita contra l'Alzheimer, dèieu des de la Fundació un dia per oblidar, no?
Sí, ens agradaria... És un joc de paraules. Al final, com sabeu, l'Alzheimer provoca oblits. El dia 21 de setembre aquest any vam voler crear una crida, no? Ens agradaria que aquest dia desapareixés dels nostres calendaris, no? Que no haguéssim de fer un dia mundial de l'Alzheimer, perquè significaria que hem resolt el problema i que les famílies ja no pateixen, no? Ens agradaria que aquest dia desaparegués del calendari, que no haguéssim de fer un dia mundial de l'Alzheimer, perquè el dia mundial existeix precisament per recordar i fer esment i fer beligerants, no? En continuar dient, això no està resolt, aquesta malaltia no té cura, aquesta malaltia cada dia té en casos i és una pandèmia doncs, a nivell global. No? Aquesta declaració del 21 de setembre, un dia per oblidar, va anar acompanyada de tota una sèrie de la senyora Cristina Maragall, la presidenta del nostre patronat, va sortir pels mitjans, va fer articles en premsa, doncs, fent aquesta crida, no? Fent aquesta crida als òrgans competents perquè hi hagi una aposta claríssima, no? Per la recerca i una aposta claríssima per ajudar les famílies. Tots hem viscut i estem visquent, no? un moment en què la recerca està al centre de les nostres converses diàries a conseqüència de la pandèmia de la Covid, no? I doncs, tots sabem que s'han posat molts recursos perquè la recerca per trobar la vacuna pugui succeir. I estic segura que això passarà, no? I la demostració fefaent de que si poses esforços i poses recursos, les coses es poden resoldre, no? Doncs la pandèmia actual, per desgràcia, ens ha posat ben bé davant i ben bé doncs, la demostració que és possible, no? Si tots posem esforços i tothom va alineat en resoldre un problema de salut global com és la Covid, no?
És que...
I a l'Alzheimer és el mateix.
Ens deia, ens queda poquet temps, però sí que volia parlar sobretot de l'última missió de la Passeta. Què és això i com funciona?
Mira, l'última missió de la Passeta és una campanya per recaudar fons per lluitar contra l'Alzheimer, per invertir-los en recerca. Les Passetes, l'any 2020 és l'últim any que es poden canviar al Banc d'Espanya per euros. I, per tant, fem una crida a la ciutadania a que busquin pels calaixos, a que busquin pels racons, per tots els trasters, per totes les caixetes que tenim a casa, on segurament hi trobarem pessetes i que les portin o bé a la Fundació Pasqual Maragall o bé a qualsevol botiga de Mas Life o Yoigo, que n'hi ha més de 800 a Espanya, i que hi ha unes petites guardioles allà on poden dipositar les pessetes i nosaltres tenim un acord amb el Banc d'Espanya, que ens les canviaran per euros i ens les invertirem totes en investigació per la recerca.
Doncs ja ho sabeu, que si voleu ajudar, i ajudeu, perquè la investigació és tan, tan, tan important, la investigació i la conscienciació que fa la Fundació Pasqual Maragall, que val la pena, perquè aquest esforç doncs, sempre arriba a les famílies que així ho necessiten. Glòria Oliver, gerent de la Fundació Pasqual Maragall, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres i explicar-nos-ho tot plegat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, Joan.
Vinga, doncs nosaltres que ho deixem aquí, tanquem les portes d'un Fem Família de Ràdio Estel, salutacions del nostre tècnic, en Jordi Carretero, de qui us ha parlat Joan Trias, i tornem d'aquí una setmana per fer més família. Cuideu-vos, que vagi molt bé. Adéu-siau.